Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els que passen de les 11 del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i avui toca parlar de pàdel. Ho fem un cop al mes amb els companys del Club Tenis Natació Sant Cugat. Avui en companyia del Manu, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Que vens acompanyat a l'hora pel Jaume Carreras, el responsable de la secció de pàdel.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal? I tots dos acompanyats per un, podríem dir que el convidat.
Correcte.
No? El convidat de la sessió, que és el Miquel Àngel Rodríguez, psicòleg.
Exacte.
Bon dia.
Bon dia. Psicòleg, pàdel...
El tema avui està una mica clar, no?
Sí.
Amb aquests elements, el que volíem era introduir o parlar, que els oients doncs, ens escoltin... Doncs de lo que és la com aplicar la psicologia o possibles maneres d'aplicar la psicologia en l'àmbit esportiu i en l'àmbit sobretot de infantil. I bueno, i quina millor forma que tenir dos persones doncs que en saben del tema.
Responsable... Podem fer una partideta, entre els dos, un pregunta, l'altre respon.
Responsable de l'escola nostra i el Miquel Àngel, que és psicòleg esportiu, porta 15 anys com a soci al nostre club i té molta experiència, llavors doncs, bueno, volem una mica consells, alguns dubtes que puguin sorgir més comuns i posar-los a sobre la taula i intentar ajudar amb això als oients.
Aquest any, com tu bé saps, hem arrencat amb l'escola d'una manera diferent. Hem muntat una escola, com es diu, la competició, i a part d'introduir el gimnàs com a part de la instrucció del nano, hem detectat que hi ha molts nanos que tècnicament han millorat molt, que físicament estan forts i a l'hora de competir doncs li falten aquells elements que és traslladar tot el que ells han après en el dia a dia a l'hora de posar-se a competir amb algú davant, doncs ostres, hi ha algú que no són capaços de portar tot el que ells saben. I clar, aquí hi ha un tema doncs, de formació psicològica, que a vegades és marcar unes pautes al nano i a vegades, doncs, bueno, ja, clar, és que això del pàdel és un joc de parella i t'has d'entendre, no? I a vegades costa, perquè cadascú té la seva forma d'actuar i has d'arribar doncs, a compaginar aquest tema. I per això doncs, aquest any hem intentat començar a treballar amb els nanos tant en grup, vale, com particularment en parelles, quan detectem que hi ha algun problema, mitjançant el Miquel Àngel, que és un crac amb això i ens està ajudant molt.
Doncs que ens ho expliqui i a veure com ho fas. Com és aquest treball que fas amb els
peques? Hauríem de partir del tema de la psicologia. La psicologia de l'esport és una disciplina que va començar no fa gaire anys, però va començar des de el que era una mica la psicologia clínica, cosa amb la qual jo no estic d'acord del tot, perquè hi ha uns estudis que són específics de psicologia de l'esport i són amb aquests amb els que hauríem de treballar. A poc estem aconseguint que es vegi a l'esportista com una persona que necessita desenvolupar les seves destreses per sobre de la capacitat normal. Aquí és on entra la psicologia de l'esport. Què us podria posar com a exemple? Per exemple, una de les coses importants que es treballa en la psicologia de l'esport és el control de l'atenció, atenció a el que s'està fent en aquell moment dins de la pista, fins a límits que estan per sobre, diguem, de les persones que fan activitats del dia a dia. Una altra de les coses que es toca molt en psicologia de l'esport és el que es diu presa de decisions. Què haig de fer a cada moment? I aquí el psicòleg doncs, el que fa és, a part d'assessorar a l'entrenador, doncs, fer una feina específica on es treballa en diferents situacions perquè l'esportista pugui trobar-se còmode davant d'aquestes situacions, pugui aprendre-les i finalment arribi a escollir la millor opció possible.
És que això ens passa a vegades. Tu, clar, prèviament un partit, doncs tu estàs allà per ajudar els nanos, i mira, ostres, aquest partit l'hem de plantejar d'aquesta manera. Doncs resulta que la teva diagonal doncs apreta molt la bola. Doncs escolta, prohibit jugar alt a la teva diagonal, perquè et li anarà a pagar tortassos i no tornaràs una bola. I el nano, sí, i comença el partit, i tira totes les boles en diagonal i altes. I llavors li dius, però per què ho has fet? És que no podia. Com que no podies? Però si has passat tota la setmana entrant un paral·lel i les feies perfecte. Doncs clar, què passa? Bueno, doncs aquí hi ha un tema d'ansietat, a vegades hi ha un tema d'inseguretat, moltes coses. I clar, ell ens ajuda molt això a dir, escolta, pues, el que tu prens a classe ho has de poder traslladar al partit i marcant una estratègia l'has de poder ser capaç de seguir-la. O, què passa si el teu company no t'està ajudant? Doncs tu has d'assumir responsabilitats per dir, escolta, vaig ajudar el meu company perquè el meu company no ho està passant bé. I això costa molt, però molt. I ell amb això ens està ajudant molt, doncs ja el que diem, no? Doncs, o parla amb la parella en concret, o m'ho hem donat, doncs, ostres, marcar pautes, que és el que ara ja et deia, una miqueta més ja generals, perquè tots tinguin recursos per poder competir una miqueta millor.
I quins són aquestes pautes que els hi dones per fer front a aquest control, per exemple, de l'ansietat, de la tensió, de la pressió? Quins altres recursos els hi proporciones per la presa de decisions?
D'entrada, el que hem de mirar és que els jugadors facin conscient quina és la seva actuació dins de la pista i un cop s'ha fet conscient quins són els arguments que valdria la pena tenir com a recurs. El jugador el que es troba sovint és que davant d'una situació difícil, cosa que es dona molt sovint a l'esport, tira cap a aquelles accions que per ell són més fàcils, que té més automatitzades. Aquí és on pot caure una vegada i una altra, i l'entrenador li està dient, mira, no juguis amb aquesta tàctica, canvia-la cap a l'altra. Sí, però és que jo ara mateix em sento molt còmode fent això perquè és el que he fet sempre. Si ara em poses a pensar una cosa nova, ostres, jo no me n'ensurto, és quan començo a tenir dubtes, és quan em poso nerviós i és quan començo a fer aquelles errades, se'm van acumulant i això finalment doncs, acaba traient-me del partit. Bé, com ho treballem això? Primer, com us he dit, fer conscient allò que estàs fent, després posar sobre la taula aquelles coses que es podrien millorar i anar-les entrenant dins de la pista, agafant la informació en el partit, però després en els entrenaments posar moltes vegades davant aquesta situació. Hi ha coses que, hi ha tècniques mentals que poden ajudar, com pot ser la relaxació, que en un moment donat no està de més, i una eina que a mi m'agrada molt, 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 molt important, que et permet treballar fins a límits que no podem imaginar, és la visualització. És imaginar-te a tu mateix fent una activitat per repetir-la una i mil vegades, perquè visualitzar, pots visualitzar quan estàs entre punt i punt, pots visualitzar quan estàs a casa teva en el sofà, pots visualitzar en l'entrenament, i la visualització el que fa és preparar la teva resposta, diguem, del sistema nerviós, perquè és una cosa que s'acaba automatitzant, preparar la teva resposta tantes vegades que al final aconsegueixes automatitzar-la, sortir a la pista i poder aconseguir fer aquelles coses que t'està demanant l'entrenador.
O sigui que tens un desig, el visualitzes i se't compleix. Sembla màgia, això.
Bueno, hi ha teories que recolzen que sí, que això és així, però evidentment s'ha de treballar i s'ha de treballar dur i s'ha de treballar amb esforç.
Un tema que hem passat abans per sobre una mica és el tema de la relació amb la parella. També crec que és un dels punts que es podrien, no? I segurament seria molt, molt útil treballar-ho, quina relació tinc amb la meva parella,
de joc.
De pàdel, de joc. Però bueno, hi ha similituds, abans sí, ho parlàvem, sí, ara sí. Segur que ells ens ho podran aprofundir. I quines avantatges pot tenir, doncs, com són cadascun de membres d'aquesta parella? Abans ho parlàvem.
Jo als nanos els dic, escolteu, això, sou com un matrimoni.
Sí, sí,
un matrimoni, si no es parla, malament, vull dir. El primer que heu de tenir clar és que un ha d'ajudar l'altre i que us heu d'anar parlant a la pista. No durant el punt, que també a vegades, perquè has de comunicar al teu company, que igual està sec perquè està mirant amunt o està d'esquenes a la jugada, què fan els contrincants, però també, home, per animar-lo, per canviar d'estratègia o de tàctica, en aquest cas, en algun moment del partit, perquè veus que la cosa està torçant o que va bé, no? Normalment, quan va bé, no es toquen les coses. Però si veus que la cosa està canviant, doncs has de parlar amb el company per prendre decisions. I aquestes coses a vegades costen molt. Perquè, clar, el pàdel és un esport que és d'equip, però només juguen dos. És a dir, és que tu ets el 50% i el teu company és el 50%. Tu, un partit de futbol, sempre diu el mateix. Si tens un mal dia, però la bola no t'arriba.
Queda més discret.
I ets un dels 11, i no ets una banda, i ets una banda, perquè aquella banda no funciona, perquè igual guanyes 3-0. En pàdel, si falla el 50%, no es pot fer res, perquè també els altres detectaran que hi ha el 50% que no funciona i les boles hi ha totes allà. Llavors és molt important saber que a vegades el teu company no té el dia i que tu pots fer moltes coses per ajudar que millori aquell dia, o com a mínim tu assumir més responsabilitats. Després també hi ha un rol, que és que en una parella sempre hi ha algú que pren més decisions d'atac i un altre que tranquil·litza més i llegeix millor el punt i aguanta més. Clar, també sàpiga identificar qui de cada equip porta quin rol. Val? Això també ja està ajudant molt a saber, ostres, doncs mira, doncs potser tu ets un tio que ets més potent i ets un nano que en un moment donat davant de boles fàcils doncs ets més acabador, però en canvi ets més nerviós. Hòstia, doncs quan les boles vagin al mig i vegis que la bola es complica, passa-li al teu company que ell jugarà més tranquil i tu no prendràs tantes decisions massa ràpides. Bueno, aquí, aquest és el tema que estem treballant al dia a dia.
Déu-n'hi-do. A les parelles, el que preguntava el Manu.
Sí, a les parelles, a veure, és un tema ampli, perquè aquí entra una mica el que l'esport de competició és un esport on el juga gent jove. Quan tens 50, 60 anys, sembla que sigui més fàcil veure en perspectiva com funcionen les coses, però quan tu estàs treballant amb un noi i una noia, amb 20 i pocs, inclús més joves, bueno, no és tan evident com poden relacionar-se dues persones, que és el cas del pàdel. L'altre tema és la personalitat. No oblidem que són persones, jugadors de pàdel, o com qualsevol activitat en aquesta vida, són persones i cada persona té una personalitat. Hi ha jugadors doncs, que són jugadors molt líders. Aquests jugadors difícilment els hi pots marcar què han de fer. De fet, un líder sovint és una persona que en un moment donat és capaç d'improvisar i treure les castanyes del foc quan la cosa està complicant. Llavors, què passa si fiques dos líders a dins d'una pista jugant junts? Bueno, problema, poden saltar xispes.
No és una bona combinació?
Bueno, a veure, si el seu nivell és tan alt que està en una categoria superior als que tenen enfront, doncs sí, clar, que és una bona combinació. Però quan els que tens davant són tan bons com aquests dos líders, doncs llavors poden saltar xispes. Jo crec que no és la millor combinació, no?
Sempre és preferible que hi hagi un líder, o sigui, un que tiri del carro o de la partida i l'altre que li segueixi una mica la veta, no?
Has de diferenciar també, perquè a vegades resulta que el líder psicològicament no és el que té el millor cop.
Yeah.
I llavors yeah. Aquí també poden ser patxistes. L'ideal és que el que assumeix les responsabilitats, el que és capaç de fer coses, com ell molt bé deia, en el moment que es necessiten i que són inesperades, sigui el que sigui líder psicològicament. I el nano que a vegades doncs, està més limitat o tècnicament o físicament és una persona que té un cop segur i no arrisca i cedeix una miqueta aquell lideratge en l'altre, seria la situació ideal. Però clar, tu tampoc pots formar parelles constantment, també te les trobes, i nanos que després igual fora la pista són molt amics i volen jugar junts, perquè aquí estem parlant d'etapes de formació i etapes de competició. Les criatures que comencen a jugar en el nostre club no s'estan plantejant ser Belasteguins. En principi s'ho estan passant molt bé, s'ho estan disfrutant molt i potser ja arribarà, no? Però també hem de valorar que nosaltres tenim el que tenim i dins el que tenim hem de treballar. I a vegades ens passa això, no? Miquel Àngel, què fem? I diu, tio, és que això no, aquesta parella acabarà malament. Dic, ja, però és que a fora són molt amics, els pares són molt amics i volen competir junts. Venem a intentar pues, que competeixin junts.
Oh, quin problema,
però,
eh?
Bueno, ja, sí, però
això ja passa molt, eh? Moltes famílies que es coneixen que estan a l'escola i que venen fins i tot junts a les classes, volen això, volen que els seus fills juguin. Llavors, una eina que podem doncs, tenir a partir d'ara és aquesta, no? Dir, bueno, doncs, anem a intentar treure el màxim profit d'aquesta parella, treballant amb el Miquel Àngel i poder veure quins són els punts forts de cadascú, compaginar-los i que es complementin entre... entre els dos.
L'altre dia una mare em deia, ostres, que la meva filla porta dos tornejos perduts, però és que clar, és que juga una parella més fluixa i tal. Dic, doncs mira, perfecte. Dic, perquè ta filla, així s'ha d'aprendre més responsabilitats i aprendrà a ajudar en aquesta companya i ella és una forma de millorar. Ah, doncs vist des d'aquest aspecte, doncs també m'interessa. Doncs clar, és que aviam, si tu estàs tota l'estona buscant resultats, si ets resultadista, aviam, si tu resultadista t'has de guanyar la vida amb això, doncs clar, o dones resultats o no et guanyes la vida. Però en aquest cas, si és una etapa de formació, hem de tenir molt clar, una criatura de 16 anys, de 15 anys, de 12 anys, de 11 anys, escolta, el que s'està és formant-se perquè la vida, i això el Miquel Àngel us ho pot dir, és una competició constant, competim per tot, i a l'esport és un aspecte més que la competitivitat que fomenta t'ajuda amb resta de situacions de la vida. Val? Llavors, clar, et trobes amb nanos o amb famílies que diuen, no, és que el meu fill, no, és que el teu fill està molt bé on està perquè està aprenent molt. Ara, si tu vols que guanyi, bueno, de tant en quant ja posaré algú que potser serà millor que el teu fill, però llavors potser tampoc t'agradarà, perquè o no tocarà bola o tot et donaràs compte que ta filla ha guanyat o tu fill ha guanyat, però no ha portat la seva part important. Val? Per tant, això també s'ha de gestionar bé. Això ens ajuda molt ell perquè ell té les paraules més meditades i pot tractar millor amb els pares, eh?
Acabo de tocar un tema que és tremendament interessant i que a mi és un tema que fins i tot m'emociona parlar amb ell, perquè és una autèntica realitat, que són els pares.
Bienvenido al club.
I aquest és un altre apartat que té molt en compte la psicologia de l'esport.
O sigui, has de treballar més la psicologia amb els pares que amb els nens.
Depèn quin cas.
Jo no diria que més, però des de luego és un apartat important.
Sí, exacte.
Perquè els pares, com a pares, tenen molt a fer. Què tenen a fer els pares? Home, mirar que els seus fills estiguin ben alimentats, portar-los als entrenaments amb puntualitat i, per què no, animar. Ara, el problema és el pare entrenador.
Sí, sí, que és una figura habitual.
Correcte. I hi ha una bona feina a fer, perquè quan els pares tenen clar quina és la seva tasca, resulta que és una tasca importantíssima, una tasca que no pot fer l'entrenador, que no pot fer el preparador físic, que no pot fer el club on estan jugant, que només poden fer els pares. I de vegades aquests pares entrenadors s'obliden una mica de la seva pròpia tasca, d'animar els seus fills, de treure l'importància a casa quan un partit no ha sortit tot el bé que havia de sortir. Passen hores i hores i hores amb els fills. Té una tasca molt maca i us insisteixo, per mi és un aspecte emocionant dins de l'esport.
Això passa no només en el pàdel, eh? Qualsevol esport...
Sí, sí. Però et dic una cosa, és un cavall de batalla, en aquest cas, amb el tema del pàdel, perquè s'estan fent cursos de formació per a entrenadors nacionals només dedicats al tracte dels pares que dels nanos que competeixen. La setmana que ve a Madrid, hi ha un plan que es diu FOCO, que és de formació continuada, jo hi vaig, hi ha un simpòsium que ens reunim entrenadors i el que fem és parlar d'això, de una miqueta la competició dels nanos i la relació entre l'entrenador i els pares, perquè és que de vegades, o sigui, i aviam una cosa, no hi ha ningú pare, jo crec que no hi ha ningú pare que no vulgui millor pel seu fill. El problema està que a vegades s'equivoquen, com em puc equivocar jo, no? Però bueno, jo estic fent la meva feina. Ell potser s'equivoca perquè no està fent la seva feina, perquè ell ha de ser pare i el resto del dia és el punt d'atenció del seu fill. Ah, jo em trobo en un cas que jo sóc pare i entrenador. Clar, jo ho tinc que separar molt quan entreno, que llavors ells no ho separen, perquè un crit meu amb un nano que no és el meu fill s'ho pren d'una manera que el meu s'ho pren molt diferent de quan arriba a casa. Arriba a casa, com diu molt bé el Miquel Àngel, jo tinc que treure importància al resultat. Jo el tinc que recollir si ha anat malament, el tinc que recollir i ajudar-lo a que s'aixequi. No puc enfonsar més, però quan estic a classe l'has d'apartar com el que més, o com a mínim igual que els de més, i això costa. Però quan un pare no és entrenador, com és el meu cas, el pare jo crec que té que assumir el seu rol, però clar, jo tampoc sé ningú per explicar-li el que ha de fer, però sí que li puc donar armes, li puc donar eines perquè ell sàpiga com ha d'actuar, però clar, també ha de voler, i això a vegades ens trobem que el pare creu que el que fa és el millor pel seu fill i aquí ell no ajuda a la millora del seu fill en aquest aspecte.
Doncs aquest que és un aspecte tan important i que tant es treballa també en altres esports, en el món del pàdel jo no sé si està molt estès, així com vosaltres ara esteu parlant del que esteu fent, d'aplicar la psicologia per ja des de petits, doncs solucionar alguns problemes i també per ajudar-los perquè tinguin recursos per solucionar i solventar algunes situacions que aportaran millors resultats. Jo no sé fins a quin punt a nivell de Catalunya això està sent habitual, si es treballa o no.
Jo suposo que ho serà. En aquests moments hi ha pocs clubs que dediquin aquests mitjans. Primera, perquè el pàdel és un esport que ara s'està practicant molt a nivell amateur, però a nivell professional doncs no és un esport tan extès com podria ser un tennis o podria ser un bàsquet o podria ser un futbol, però dins les escoles de pàdel de competició, no escoles de pàdel de clubs, que pues, el que fan és una miqueta pues, ensenyar els cops bàsics als nanos i tal, però si es vol evolucionar i que un nano pugui començar amb una edat molt aviat i arribar a competir, doncs jo crec que aquesta estructura de l'escola, introduir un psicòleg, crec que cada vegada s'estrenarà més. Avui en dia jo puc dir que a Catalunya coneixo 2-3 clubs que ho facin, nosaltres som també els primers de la zona, però tampoc puc donar dades. Però sí que t'asseguro que a la llarga, i a més és que ho recomano, perquè jo ho estic veient amb la meva pròpia pell i crec que ens ajuda molt, que això és, que hi hagi feina pels psicòlegs a dins del món del pàdel. Per suposat, a nivell professional hi és, Vull dir, qualsevol nano que està competint amb un World Padel Tour té darrere un psicòleg, això està claríssim, perquè et donen unes eines que t'ajuden molt.
Doncs tens feina, Miquel Àngel?
Sí, per sort, sí.
Bueno, ja et preguntaré algunes qüestions, a veure en què em pots ajudar.
A nivell personal, no?
No, a la pista de pàdel. Perquè abans que et preguntava el Manu per les parelles, per l'equilibri de les parelles, no vull fer diferències entre homes i dones, però una parella mixta, en una parella mixta...
A veure, per sort, l'esport femení cada vegada va millor. Si bé fa uns anys, per la situació, diguem, social, l'esport era més masculí, actualment estem tendint ja cap al 50%, esport masculí i esport femení. En aquest sentit, les dones estan començant a jugar realment bé. Ja no hi ha la diferència que hi havia abans. Amb la qual cosa, jo crec que aquesta pregunta que em fas cada vegada s'hauria de neutralitzar més. L'esport femení està funcionant fantàsticament i per què no poden compartir pista homes i dones?
No, sí, compartir-la, sí. Però dic que a l'hora
de trobar...
Intensa,
no?
Sí, a nivell d'enteniment entre...
Jo trobo que és...
A l'hora de jugar, sí. Suposo que també tindrà a veure amb el que tu comentaves abans, amb l'edat i amb la personalitat de cadascú.
Sí. Malauradament, potser el lideratge l'assumeix més a l'home que a la dona, malauradament, jo no crec que hagi de ser així, perquè la intel·ligència, no hi ha cap mena de diferència entre homes i dones, amb la qual cosa qualsevol podria assumir el lideratge, però a mi m'agrada veure des d'un altre punt de vista. Quan tu agafes la parella de jugadors, els expliques, bueno, cadascú té unes característiques, però anem a fer una petita avaluació. Anem a veure amb quin sistema realment vosaltres podeu beneficiar-vos. Què hauria de, malament dit, sacrificar un, què hauria de portar aquest mateix per treure un benefici comú. En el moment que posem sobre la taula quins són els beneficis, la parella arriba a un millor enteniment. Al final, al jugador li agrada competir, li agrada guanyar, amb la qual cosa és capaç de sacrificar alguna cosa per aquest bé comú.
I sí que és veritat que al jugar homes i dones, per un tema doncs, fisiològic, l'home acostuma, però no passa sempre, però normalment sí, a ser més potent, a pegar més fort, amb la qual cosa ell potser s'ha de guardar per aquestes situacions, per decidir punts, i potser doncs, la parella femenina, en aquest cas, s'ha de dedicar més doncs, a posar la bola on toca, perquè quedin més boles en situacions còmodes pel masculí per pagar la bola. Però jo em trobo en casos que la que juga bé és la dona o inclús la que tira fora és la dona. Per tant, això ha de canviar. Llavors, clar, doncs, el que s'ha de fer entendre és a la parella, el que deia ell, no? A què has de renunciar i què has de portar perquè la parella funcioni millor. Una altra cosa que també t'haig de dir és que a nivell de competitiu els mixtes no estan molt instaurats. Hi ha un campionat de Catalunya mixta que es fa una vegada a l'any, és un torneig, però el resto és un tema molt social. Els clubs juguen molt al mixte, però llavors ja no hi ha aquesta competitivitat del resultat, amb la qual també, com que el pàdel té aquesta funció social i que aporta molt, a part de beneficis de l'esport, doncs ja no, potser ja no, ja no hi entra tant el tema psicològic. Sí que potser hi ha un tema psicològic posterior al partit, perquè quan ve la cervesa i alguns es parla...
I depèn si és la teva parella també.
Vull dir, aquell dia no sopes. Val? Però aquell ja sí un altre tema.
Molt bé, senyors, doncs segurament que això donaria per parlar bastant més, no?
Sí.
però bastant.
Sí.
El que passa és que no tenim més temps. En qualsevol cas, sí que podem fer avaluació de com ha anat la temporada, no? I a veure com han resultat les estratègies i les indicacions que us ha donat el Miquel Àngel. D'acord? Doncs ens tornem a trobar d'aquí un mes.
En un mes aquí estem, una altra vegada.
En un mes, ja serà...
Abans de Nadal.
Abans de Nadal, bueno, no ho sé.
Més o menys.
Ara en parlem. Gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Bon dia, Carme.